Al matí, amb Raquel García. L'entrevista.
Eurovisió torna a les nostres pantalles. Queden només 4 dies perquè comencin les semifinals d'aquest festival i perquè arribi dissabte 13 de maig la gran final. Serà a les 9 de la nit des d'Anglaterra i nosaltres ens volem endinsar ara en aquest concurs de cançons que és molt més que lluentons i que un espectacle d'entreteniment, el més gran, per cert, del món. En aquest certamen que no deixa de guanyar adeptes, també a casa nostra, nosaltres volem parlar amb un dels eurofans per excel·lència. Saludem al Jordi Ramos, que és productor de ràdio des de finals dels 90 i, de fet, també va treballar en aquesta casa i des de fa 16 temporades comparteix matins amb Jordi Basté al programa El Món a RAC1, on sempre que pot i el deixen parlar d'Eurovisió. I avui ha vingut a parlar del seu llibre. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Com estàs?
Mira, ja emocionat. Clar. Ja has provocat aquí amb Blanca Paloma i, home, i vam veure el seu primer assaig. Això ja està, ja és recta final.
Aquest era un deute pendent, a escriure aquest llibre? Feia molt de temps que ho tenies allò al cap.
Mira, no sabria ben bé què dir-te. Sí que és veritat que feia molt de temps que tenia al cap que estaria bé una visió catalana d'Eurovisió, perquè jo no l'havia vist mai. No havia vist mai un llibre en català d'Eurovisió. Sí que hi havia hagut algun petit testimoni, hi havia hagut un llibre sobre el 12 punts. Sí. Saps aquell programa que va fer TV3 amb Televisió d'Andorra per triar la primera cançó que representaria Andorra a Eurovisió? Això va ser l'any 2004. És un programa que es va fer conjunt, sí. I, bueno, sembla que les productores no van acabar de quallar gaire bé.
No?
I es va fer un llibre sobre això. Però més enllà d'això, una cosa genèrica sobre Eurovisió, sobre el festival i sobretot posant èmfasi i homenatge en tots els catalans que hi han participat, jo no ho havia vist mai i realment creia que era necessari. Primer perquè hi ha molts eurofans catalans. Moltíssims. És més.
Això m'ha sorprès, eh?
Sí. Perquè
en el teu llibre, per cert, expliques això, no? Que em sembla que tenim la població més eurofans per metre quadrat.
De tot l'estat. És Sant Quirze del Vallès.
Què dius ara?
Sí, sí, això. Va haver-hi una empresa d'anàlisi de dades que va fer tota una recerca sobre, bueno, apostes, recerques que es fan, localitzacions, etc. I van quadrar que el punt neuràlgic era aquí. També t'he de confessar que jo vaig intentar buscar-ne alguns. De moment encara no els he trobat. Uh-huh. I des d'aquí, eurofans de Sant Quirze, que hi sou, us faig una crida per localitzar-vos.
Des d'aquí una crida, si us plau.
Absolutament. Però també és veritat que, i el llibre també ho comento, tinc un amic que és ultra, hiper, mega fan. De fet, és una de les persones que a mi potser em va inculcar la passió per Eurovisió, més que no purament aquest punt de vista més de telespectador, que és el Marc González, un amic meu que estudiava amb mi a Ramar, aquí a l'institut. I bueno, ell és de Marinals. I em deia, potser és que el satèl·lit, saps?
Sí.
No ha apuntat bé i en realitat està apuntant a Marinals de Sabadell i no està apuntant a Sant Quirze.
Podria ser. Però és veritat que desperta, aixeca passions. No
sí.
sé què és el que té, però enganxa. Jo crec que dissabte es demostrarà, no? Com sempre, amb aquestes audiències, que la veritat ja ens agradaria, no?, a molts mitjans. Suposo que també, com tu expliques, ha tingut diferents moments, eh?
Sí, ha tingut moments, però és que, a veure, és una cosa que és un fenomen per molts motius. Tu ho has dit, la música juga molt, però és que després l'espectacle. És a dir, fa uns anys Eurovisió era un concurs de cançons. Hi ha gent que això ja no creu que perd encant el fet, precisament, que ja no sigui una cosa tan escrupolosa com una persona pujant a un escenari i sentint amb una orquestra en directe com interpreta un tema a ras, no? Però ara no, ara és un estadi, milions de persones veient-ho, milers de persones allà dins, gent vivint-ho, amb unes escenografies que són úniques. Una de les persones amb les que parlava amb el llibre era el Tinet Rovira, de Jazz Music. Ell va fer l'escenografia de dues de les representacions espanyoles, la d'Edurne i la que van fer el Fred i Amaya. I una de les coses que m'explicava és que Eurovisió ha arribat a un nivell que és com una mica una fira de mostres. És a dir, les empreses punteres en el món de l'espectacle, la tecnologia d'escenari, bueno, totes aquestes coses que veiem d'efectes de qualsevol espectacle, doncs abans de comercialitzar una cosa l'ofereixen a les representacions d'Eurovisió i cada any, quan veiem el festival, veiem coses que no s'han vist mai i que després ho podrem veure. No? I, realment, hi ha... Com a espectacle, ara mateix no té comparació.
Clar, que serveix com a escenari de proves per no només la indústria de la música, sinó, com bé dius,
No, per moltes altres coses.
Per moltes altres coses,
sí.
Per aquesta projecció.
Exacte. A més, també, jo crec que és un festival que enganxa perquè té uns valors molt, molt assentats d'integració, de diversitat... ells treballen perquè ningú se senti exclòs, no? I de fet això també els ha portat problemes, perquè per exemple si Turquia va marxar en principi perquè deien que consideraven que no eren gaire justes les votacions, no? Que, com vulguem dir que la gent no era objectiva a l'hora de votar, però en realitat...
Aquesta sensació l'hem tingut tots, no? Alguna
vegada.
No.
Però al cap d'un temps li van preguntar una vegada a un dels responsables i ell va reconèixer que no pensaven tornar perquè permeten drag queens com el cas de Conchita Wurst. Llavors, això implica també doncs, una filosofia que fa que molta gent, bueno, potser alguns els ha allunyat, com a aquesta persona dels turcs, que no són tots els turcs, de fet, ara hi ha eleccions a Turquia i el candidat a l'oposició, una de les coses que porta al programa electoral és tornar a Eurovisió. Veurem.
Sí. Nosaltres seguim avançant perquè
Hem de
parlar
també...
M'encanta, Jordi, o sigui, ja es tracta d'això. Parla'ns del pròleg, que l'ha escrit també doncs, a un artista, una cantant, actriu, professora, la Nina.
Em fa molta il·lusió.
I a més és un pròleg que jo crec que emociona, també ella explica, no?, la seva pròpia vivència.
Absolutament, ella diu que, bueno, que va estar lligada des de que era ben petita amb el seu avi i evidentment ella va acabar dalt d'un escenari, no? Sí, em dedica unes paraules que no vull repetir perquè em fan vergonya, però t'he de reconèixer que quan el vaig veure per primer cop em va frapar. I és que, mira, abans em preguntaves una mica pel per què del llibre, no? És a dir, sí que és veritat que hi ha molts eurofans, hi ha molts seguidors a Catalunya, però és que també hi ha hagut molts catalans que hi han participat al festival.
Ara en parlarem, i també molts sabadellencs.
També.
I hi ha un, en Sergio Dalma, que jo crec que als 13 anys et va captivar.
Bailar pegados es bailar igual que bailar
Ens emocionem tots, aquí a l'estudi, el gran Sergio Dalma, i amb aquesta cançó que va ser un himne.
I tant. Vaig parlar amb el president de l'associació de karaokes i va dir que, amb diferència de les cançons eurovisives, és la número 1 a tot Catalunya. I a Espanya segurament també, vull dir que... No, és un himne.
Totalment.
Diré més, m'he trobat força persones que m'han dit no sabia que Sergio Dalma havia anat a Eurovisió.
Què dius ara?
T'ho juro. Sabadell dubto que passi, però tots ho sabem que és dels nostres. De fet, ell cada vegada que n'ha parlat recorda Sabadell, recorda com va sortir de Sabadell, recorda com va trucar la seva mare just abans de l'actuació. Ell explicava...
La il·lusió, no? Clar.
Sí, no, bueno, de fet ell diu que la seva mare li va fer més il·lusió que l'hagués trucat la Maciel que no d'aquella que és d'entrar a l'escenari. No?
Clar, és que la Maciel, és que ara vas dient noms, no? Jo crec que tots fem un viatge, almenys els que ja comencem a tenir una edat, no?
És que és
part de la nostra història.
Intergeneracional i moltes cançons, a veure, és evident, hi ha moltes d'oblidades, però n'hi ha que són himnes.
Home... Quines sonoritat, ja doncs, té aquesta cançó. Ja han passat uns anys, Jordi, d'aquest sí. La La La.
Això era el 1968, a Londres.
Imagina't. Mira.
El temps que ha passat. Que va quedar primera després de... Bé, el que de segon va ser Cliff Richards. És bo que això els anglesos no ho han portat bé, eh? Encara ara pensen que aquell any Televisió Espanyola va comprar els vots.
I això passa? Es compren els vots? És un dels, no? Jo crec de...
Pues mira, és una molt bona
mites,
pregunta.
Dels mites, no? Que tenim tots.
A veure, demostrat, hi ha poca cosa demostrada. Mm-hmm. Però sí que és veritat que, per exemple, en el cas de Maciel, vaig parlar amb un dels membres de l'equip que va gravar els videoclips del Serrat i tal, i ell em va dir que no, estava absolutament convençut que ja estava pactat tot abans de començar, per l'actitud que tenia tothom. Sí que sé que el José María Íñigo, en un documental que vam fer La Sexta, ell explicava que es van destinar tots els esforços perquè guanyés Maciel, una mica també perquè com Serrat no havia volgut cantar en català, s'havia de quedar bé. Uh-huh. I ell explica que en aquell moment s'estava desenvolupant la televisió en color, hi havia diverses tecnologies que estaven desenvolupant-se i faltava veure quina s'implementava.
Sí.
I ell diu que va anar a Televisió Espanyola, o qui fos del govern franquista del moment, va anar a parlar amb les autoritats alemanyes i els hi va dir: si voteu Maciel, el sistema de televisió en color que s'implementarà a Espanya serà el vostre. Demostrat no hi ha res, però Alemanya va donar la màxima puntuació a Espanya.
I com diuen en castellà, quan el río suena...
Aquesta és l'altra.
Nosaltres continuem doncs, apostant per la nostra ciutat, perquè si abans parlàvem del Sergio Dalma, evidentment també hauríem de parlar del jove Manel Navarro, que també surt al teu llibre, i d'aquell any, l'any del Gall. Tu i Folla Lava, tu i Folla Lava. Tu or no. Doncs es van incendiar les xarxes socials.
Pobre.
Jo sempre, mira, ni tan sols volia posar doncs, la cançó perquè em fa pena.
Sí, a veure, és evident
que
això va passar i no es pot evitar, no? Però francament el testimoni de Manel Navarro és dur i quan vaig parlar amb ell em va crear molta empatia perquè... Mm. Perquè és que des del primer dia ho va passar... Va ser molt intens, saps? Jo no sé si tu això te'n recordaràs, però molts mesos abans, o dos o tres mesos abans d'aquest festival, va ser quan van fer la preselecció a Televisió Espanyola. Aquell dia el públic va votar una cançó, el jurat va votar Manel Navarro, el presentador diu que, segons les normes, prevaleix l'opinió del jurat, i el públic esclata, comencen a cridar, a dir que és tongo, arriben a agredir físicament a un dels membres del jurat. O sigui, és vergonya aliena, està penjat a la Televisió Espanyola, si ho voleu veure. Allà comença una mica la llavor del que després seria un drama, perquè a més és una història plena de despropòsits. Aquesta cançó que hem sentit, que és la que es va sentir al festival, ell m'explicava que ell el que havia presentat era una balada en anglès, i li canvien per això. L'ha de traduir al castellà i l'ha de fer hawaiana, que ell no ha pujat una taula de surf en la seva vida. Després ja té tota l'opinió en contra. El món eurofan, des del primer moment, se li va girar. A mi m'explicaven de festes d'eurofans que anaven posant les cançons de cada any o de cada país i, en el cas de Televisió Espanyola 2017, ficaven l'altra, la seva no. Aquí, suma-li...
O sigui, assetjament, li van fer assetjament.
Sí, sí. A més, li va passar encara una altra cosa, que és que no oblidem que era això l'any 2017, un any una mica convuls al nostre país, no? Enmig de tota aquesta història de quan estan cridant tongo i de més, ell m'explica que veu tres nois que l'estan insultant amb ell i a la seva família i la seva reacció és fer una mena que un gest com d'una botifarra. que això també es pot veure. Què passa? Es veu que va haver-hi gent que va interpretar aquest gest com que feia la botifarra com a català als espanyols. I a partir d'aquí, també un assetjament de xarxes, i fins i tot pel carrer, perquè llavors ja vivia a Madrid, perquè la discogràfica el va convidar a anar a Madrid. Li va posar un pis per poder agilitzar-ho tot i tal, no? I clar, que va ser terrible. Tu imagina't com ha de ser la gestió emocional i mental d'una situació com aquesta, no? De que tothom t'està assetjant i tal. Jo, una imatge que a mi em va quedar gravada per com m'ho estava explicant, tu quan veus el Festival d'Eurovisió, primer actuen els artistes i després van a una zona que en diuen la Green Room, que és al final de l'estadi, que és un lloc on hi ha tot de sofàs, i s'asseuen tots a veure com van les actuacions dels altres i després senten els punts des d'allà. Que quan veus que donen els 12 points, veus algú que s'aixequen allà amb la bandereta, doncs estan allà, al sofà aquest. Doncs ell m'explicava que ell estava allà assegut i hi havia un noi davant seu, un eurofan, que estava amb un iPad aixecat amb les mans, amb unes lletres enormes que anaven posant Manel Podreté. T'ho imagina't.
Com es gestiona tot això? Clar, és que imagina't, no? Aquesta pressió, doncs, normal, bueno, que sortís al gall.
I que passen tots els anys que han passat. I ell ho admet, em vaig equivocar, va ser un error, tothom es pot equivocar, i va fer un error en el pitjor moment. Això és indiscutible. Va quedar últim, això també és indiscutible. Ara, fer-li tanta mala sang, doncs no sé si val la pena, no sé. No voldríem estar tots al seu lloc.
No, des d'aquí una crida, també, que avui dia amb les xarxes socials ja tenim prou haters, no?
Absolutament.
Doncs nosaltres seguim avançant, perquè també hi havia un altre sabadellenc que participava a Eurovisió aquest any, a la Xaron, que és més coneguda artísticament amb el nom de Cristóbal Garrido, i que també havia guanyat el programa Drag Race d'Espanya. També em parles de la Xaron, el llibre. Jordi, què ens expliques d'ella?
Has vist lo bé que cantava?
Sí.
Estava en febre,
Què dius ara?
És molt fort, això.
Però molts artistes diuen que encara que tinguin, doncs, això, mal de coll o una grip, que després quan pugen a l'escenari, no?, és com que, malgrat tot, per aquesta passió, no?, que tenen...
No ho sé, quan va començar aquest any el Benidorm Fest, tenien una... Bueno, veuré uns quants cantants que van venir malalts, ella era una d'ells... I, bueno, me'n recordo que la primer assaig no va poder fins i tot anar-hi, vull dir, aquesta era la primera semifinal, i, home, jo crec que... Mira quin gorgorito.
Això emociona,
i et fa ballar. Jo no faria fer, de cap manera, imagina't amb febre.
Imagina't, no, nosaltres dos millor que no comentem, Nosaltres ens hem de dedicar a comunicar i prou.
Va, escolta, va ser una llàstima de la Xaron, perquè és una persona que viu Eurovisió. Ell em va dir que... que sempre havia estat eurofan dels que s'asseuen davant de la tele i queden amb els amics. Jo crec que és la manera més divertida, de veure Eurovisió.
Totalment.
Amb els amics i seure's davant de la tele. Jo és el que faig a casa, pica-pica, etc, i a disfrutar una mica del que està al davant.
Clar,
saps?
És el ritual. Jo crec que és l'excusa, no?
Exacte.
També per gaudir d'aquest espectacle.
Absolutament.
I totalment.
Com també penso que, ara que et deia això dels eurofans, perquè a vegades parlava amb alguna persona que em deia, és que jo molt eurofan no sóc, jo només es miro cada any la gala, trio les favorites i després les escolto i a vegades fem alguna porra i jo penso, i no ets eurofan? Saps? No, clar, és que els
no
eurofans...
No cal que portis un tatuatge,
exacte,
saps?
Exacte, els eurofans les saben totes, les reveuen al llarg de l'any, tenen totes les dades, bueno... A veure, jo crec que Eurofan se'n pot ser de moltes maneres. És a dir, sempre i quan t'agradi el Festival d'Eurovisió...
Ja està.
Exacte. Des de que t'interessa saber què passa aquest any i mires la gala, fins a que cada dia de la setmana estàs mirant-te una gala d'un any anterior. Que em sembla estupendo, també, eh? Vull dir, però tot seria una mica això.
Clar, hi ha diferents nivells de friquisme, sí. Clar. Arribar fins al punt del Jordi Ramos, això...
Bueno.
Sí, sí, perquè realment, o sigui, has fet una feinada també de trobar, de recopilar testimonis, vivències, no?, de cantants, compositors, escenògrafs...
Sí, això m'ha agradat molt,
sí,
perquè...
Sí, no? Clar, aquí ha sortit el periodista, no?, també,
sí.
El productor, buscant sota les pedres.
Precisament, una de les coses que vaig pensar quan vam començar amb aquest projecte és... Jo, com a productor, em dedico a buscar convidats, essencialment, saps? I vaig pensar, el meu punt fort... És la meva agenda.
Clar.
I a banda, sóc una persona que m'encanta, i això és una cosa que sempre m'ha passat, viure i conèixer gent, viure experiències, saps? A mi, treballant en un programa d'actualitat i fent producció d'actualitat, la idea d'estar als llocs quan passen les coses motiva profundament, no? Poder parlar amb les persones que havien viscut tot això,
sí,
i poder fer-ho amb calma i tenir l'oportunitat, sí, doncs, de poder parlar amb el Manel Navarro i que m'expliqués tot això. Parlar amb el Miqui Núñez vam estar també gairebé 2 hores, amb la Salomé, amb la Nina, amb la Bet, vull dir, hi ha tota una sèrie de persones,
sí,
que tenen una història xulíssima al darrere, saps? I l'oportunitat que, egoistament, l'oportunitat que em va donar a mi poder-los conèixer, poder parlar amb ells i tot el que em podia explicar, doncs va ser fascinant. I de fet jo crec que en certa manera també era el que a mi em motivava, que podia oferir una cosa que va més enllà de la Viquipèdia. Perquè tu pots voler buscar la Viquipèdia com va quedar cada país i quins són els països que han guanyat Eurovisió o i quins són la història de guanyadors, tot i que també ho tens al llibre perquè, evidentment, bueno, sempre em van bé, no?, aquesta mena d'índex. Com un altre que també el trobo divertit,
digues,
que és les últimes pàgines del llibre, que vaig fer una llista dels cantants que han fet fortuna més enllà del Festival d'Eurovisió, saps? Perquè, saps el que et deia abans? Que hi havia gent que em deia, hòstia, no sabia que Sergio Dalma havia anat a Eurovisió. Bueno, tothom sap que va anar a Eurovisió, però potser no, saps? I Celine Dion va guanyar Eurovisió el 88. Hi ha tot d'artistes que han passat per Eurovisió i que potser no ho tenim gaire clar. Måneskin van omplir el Palau Sant Jordi i les entrades estaven esgotades. Jo no sé quanta de la gent que estava al Palau Sant Jordi aquell el dia del concert de Måneskin eren conscients que estaven davant dels guanyadors d'Eurovisió 2021. Saps? Vull dir que crec que són coses xules. Pues, més enllà d'això, jo crec que aportar aquestes vivències humanes, saps? Aquestes experiències és una cosa que no trobes, que només te la pot aportar el contacte humà, no?
I
és el que vaig intentar una mica treballar amb tota aquesta història.
I més
història.
Nosaltres, que som comunicadors, i el que ens agrada és narrar històries, no? I
sí,
això és patrimoni viu, perquè és el que tu dius. Per tenir les dades, això, tothom pot googlejar, no? O
fins
i tot d'aquí res, amb la intel·ligència artificial serà molt fàcil.
Calla, calla.
Calla.
També.
Però, clar, tot aquest context, i qui t'ha quedat per entrevistar?
Doncs Serrat, per exemple, no em va atendre.
Hi havia massa polèmica, no?, també al darrere.
Sí, jo crec que és una història complicada. De fet, vaig parlar amb un professor de l'ESMUC que m'explicava que la veritat sobre el la-la-la segurament no la sabrem mai. Perquè és veritat que hi ha moltes coses estranyes, no?, en aquesta història. És a dir, per exemple, ell, el que se sap és que... trien la cançó, graven un videoclip en castellà, comença una gira per Europa promocionant la cançó, el que ell la va cantant en castellà, i 10 dies abans del festival envia una carta i diu, si no és en català no la canto. El fulminen i a les 24 hores ja hi havia Maciel. I ell ja no torna, estava a París i ja no torna. Es va muntar un cristo polític descomunal. Però què va passar aquí? Hi ha moltes versions, fins i tot hi ha un rumor de que diuen que ell li van pagar perquè fes això. Francament, és el que deia aquest professor. Possiblement no ho sabrem mai. A mi m'hagués agradat poder-ho parlar amb ell. Ell també, al llarg de la història, ha donat diverses versions sobre la mateixa història, no radicalment diferents, però sí que abans s'agafava molt a la política i a la llengua, i ara això ja no li dona tant d'èmfasi, però sí que és cert que incògnites les desperta, no? Perquè estaves promocionant una cançó en castellà per tota Europa si no la pensaves cantar en castellà, saps? O perquè al primer moment no ho dius. Ell diu que ho va demanar, que li van dir, bueno, espera't que ja et direm alguna cosa, i que anaven passant els dies i no li deien res i ell anava fent, no? Però, francament, si estàs tan convençut, tires endavant? No sé. També hi ha un lío aquí de discogràfiques, els drets de la cançó en català tenien discogràfica i els drets de la cançó en castellà la tenien una altra. Jo crec que és més complex del que ens pensem.
Evidentment, però que demostra el que hem dit a l'inici, no?, d'aquesta entrevista, que és molt més que un concurs de cançons, sinó que hi ha darrere, no?, doncs, tota aquesta polèmica política, no?, també els interessos, que
home,
hi ha molt a dir,
evidentment. Home, ara mateix... no oblidem que aquest cap de setmana comença el Festival d'Eurovisió al Regne Unit, quan ho hauria de fer Ucraïna,
exacte,
que va guanyar, i no ho pot fer perquè estan en guerra. I el conflicte d'Ucraïna en Rússia ja fa anys que s'arrossega i que s'està plasmant al Festival d'Eurovisió. L'any 2005, per exemple, va haver-hi un frau electoral a Ucraïna i... bueno, deien que una mica els prorussos van influir perquè sortís un guanyador. Al final va haver-hi una segona volta d'eleccions, va guanyar el cap de l'oposició, i el govern resultant, el que va enviar a Eurovisió, va ser l'himne dels manifestants que estaven en contra del primer candidat. Això ja el 2005.
Això ja ho diu tot, imagina, del 2005.
I el 2016, que va ser quan va guanyar Jamala, acabaven d'haver-hi l'annexió de Crimea, tenien una mica bastant d'opinió pública en contra, i Jamala és una cantant que explica una cançó parlant de tot com van assassinar els russos els habitants de Crimea l'any 1944. D'acord que era el 1944, però és molt fàcil d'aplicar la història al 2014, que acabava de passar. I casualment van guanyar. I l'any passat, Kalush Orchestra, jo crec que era una bona cançó, no podem desmereixer-la, però tampoc podem obviar que van guanyar gràcies a la guerra. Vull dir que, i com aquesta, n'hi ha d'altres, perquè tens el conflicte d'Israel i Palestina, a Xipre, que se la discuteixen entre els grecs i els turcs... i tampoc afegir d'altres, eh? Marroc, per exemple, només va participar un any i no torna perquè hi ha Israel. Vull dir que són molts elements que no...
Que demostren les relacions del concurs amb la política, no? O també, com tu expliques en el llibre, amb el col·lectiu LGTBI, no? També, doncs, amb tot el sistema de puntuacions. Se'ns acaba el temps, Jordi, però ens ha encantat aquest llibre, Eurovisió, editat per Columna. Hem de dir que marxes, que abans deies que t'agrada, no?, explicar les coses des d'allà on passen, i jo crec que estàs molt content perquè marxes i aniràs a gaudir, a viure i a explicar en primera persona Eurovisió des d'Anglaterra.
Sí,
com ho portes?
Liverpool.
A Liverpool.
Home, emocionat perquè és una experiència que he pogut viure com a públic, però encara no ho he pogut viure com a periodista.
Sempre hi ha una primera vegada.
Sí.
Mai és tard.
Realment em fa molta il·lusió. A més, em donen l'oportunitat de poder-lo viure el gairebé sencer. Els assajos no, perquè els estan fent aquests dies, però aquest diumenge ja és la festa d'inauguració i espero poder estar allà i viure l'ambient, veure els assajos, viure en primera persona tots aquests esdeveniments, aquest mega espectacle, com et podia dir. Home, això ha de ser impressionant.
Això és un regal i més per un eurofan, no? Un friqui com tu d'aquest festival. Escolta, va,
què t'he de dir?
Sé que fa de mal dir, però qui guanyarà? O com quedarà Espanya?
A veure, jo crec que és evident que el guanyador està entre Suècia i Finlàndia. Lorin o Carija. Lorin ara mateix està en un 40% de les apostes de guanyar i realment ho té tot a favor, en el sentit que canta molt bé, la cançó ja és un hit, ja ahir Spotify deia que havia estat la cançó més escoltada de totes les que participen a Eurovisió de la seva plataforma, el vídeo també és el més vist, i l'espectacle és impressionant, perquè està ella entre dues pantalles de projeccions, una sota i una altra dalt, i això... visualment és molt potent.
Sí.
A banda que tothom coneix Lorin del 2012, que va guanyar amb Eufòria, i allò ja va ser un hit. Per tant, ho té tot de cara té en aquest sentit.
Té molts punts a favor. Sí.
Carillas, que el finlandès, porta una cançó molt gamberra. Es diu Cha-cha-cha. I ell és molt simpàtic, molt rebel, i té molts eurofans a favor. Molts. Per tant, jo crec que el jurat ajudarà a Lorin, el públic ajudarà a Carilla, i veurem qui marca. Blanca Paloma. Mira, hi ha una empresa que també fa una anàlisi de dades, sí? I ha creat un algoritme que ho preveu.
I què diu?
Ara algoritme. Diu que queda setena. I no estaria malament,
no. Això t'anava a dir, molt bé, no? Jo ja podria que marxar a casa contents i segur que l'entrevista que li faràs...
A veure, penso que el jurat...
Estarà molt contenta,
el jurat la beneficiarà moltíssim, perquè tècnicament i visualment és espectacular.
Jordi Ramos, moltíssimes gràcies per passar per l'estudi de Ràdio Sabadell, la teva casa també.
Gràcies.
Una abraçada gegant.
Un plaer enorme.
I als nostres oients, acaba de sortir del forn, doncs aquest llibre Eurovisió editat per Columna. Que vagi molt bé, molt bon dia i que guanyi el millor.
Esperem un bon dia. Until we meet again, 'cause this is not the end. It will come a day when we will find our way. Violence playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. No one cares about the fall.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.